perquè és de preveure una escalada. Crec també que els russos, que no els ha sortit res com pensaven, que han canviat de tàctica diverses vegades, primer un govern títere, després... però tenen capacitat, eh? Els ucranians estan mobilitzats tots des del primer dia. I Rússia té capacitat, té armament que no ha fet servir, tenen aviació que encara no han fet servir de manera intensiva, i per tant veig que el que van és a fer-se forts ara amb gent i armament als territoris que han decidit ocupar, i que en teoria és la lògica del conflicte, canvia de dalt a baix.
Concepció Barall, Vicent Sánchez i Joan Gilibert. Concepció.
A veure, la veritat és que jo comparteixo amb el Josep que crec que ens arriba més, o estem més desinformats que informats, no? Perquè tota la informació que arriba, i a més en un conflicte bèl·lic i en una guerra, doncs sempre és més poca de la que desitjaríem, no? O conèixer millor com s'està movent. Ara, a mi, jo el que veig és... jo m'ho miro amb molta preocupació, i sobretot el que interpreto és que aquesta preocupació que podem tenir, doncs, els països, no? Que no estem vivint la guerra, però que sí que estem, doncs, molt pendents del que està passant, va en augment com més a prop estàs del lloc del conflicte, no? I estic d'acord que s'estan començant a moure les coses a nivell intern, i que la gent potser està començant a perdre una mica la por de dir o de demostrar que no està d'acord amb aquesta guerra, no, de la pròpia Rússia, perquè el fet d'haver mobilitzat a 300.000 reservistes, doncs això ha fet que la població comenci a dir, escolta, fins aquí, no, què estàs fent? Jo penso que el fet de que Xina o la Índia hagi dit a Putin, escolta, ja n'hi ha prou, no, això no és un joc, t'estàs passant, l'ha posat molt nerviós, i per això d'aquí, doncs, el professor deia que se sentia acorralat, no? Doncs segurament aquest acorralament fa que tingui accions com aquesta de mobilitzar els 300.000 reservistes, però a mi el que realment em preocupa és l'amenaça nuclear, i a més amb el desconeixement que hi ha de no només quantes armes té, no, que deia el professor que es calculava que unes 6.000, sinó quin tipus d'arma té, no? Al final, jo l'explicació que l'he agraïda sobre les armes nuclears tàctiques i les armes nuclears estratègiques, a la conclusió que he arribat és que totes són molt perilloses, no? I que totes porten unes conseqüències molt devastadores per la població, sigui amb objectius estratègics d'infraestructura, sigui si en algun moment a Putin li passa pel cap, doncs, a fer servir aquestes armes nuclears directament contra la població civil, no? Les conseqüències són devastadores. Jo crec que aquí és en aquests moments on hi ha la gran preocupació, i que la preocupació a Ucraïna és, doncs, molt gran, perquè la guerra l'estan patint, però també al voltant, no? I el professor deia, quan tu fas servir armes nuclears intentes preveure què farà el teu adversari, no? Evidentment, Ucraïna té uns aliats, no? Ell parlava de l'OTAN i dels Estats Units, que també tenen molt poder nuclear, que evidentment davant d'aquesta amenaça poden reaccionar, no? Per tant, home, les conseqüències finals de tot el que estem vivint poden ser molt, molt grans, no per als territoris que estan en guerra, sinó en general per tot el món.
Vicent Sánchez i Joan Julibert. Vicent.
Doncs que hi ha algunes dades que em falten i algunes altres que no entenc, perquè si no es diuen les coses, per exemple, l'exèrcit rus no és professional. L'exèrcit rus és una barreja. Hi ha dues terceres parts són professionals, gent contractats, que per cert cobren poc, i una tercera part són servei militar obligatori. La gent que han enviat a Ucraïna en aquests moments no sé si forma part també del servei militar obligatori o només són els professionals, que torno a insistir, cobren poc. I això seria el primer dubte, que algú explicarà exactament bé si ja hi ha nanos que estan fent el servei militar obligatori que estaran ante Ucraïna, perquè això desperta un malestar civil en la societat que l'altra opció no despertaria. Després, el nombre de morts que ha patit l'exèrcit rus des del mes de febrer varia moltíssim. Moscou reconeix 1.300 i poc. L'OTAN diu que entre 7.000 i 15.000. Ucraïna diu 53.000 soldats russos morts. I el Pentàgon, els Estats Units, diuen que són entre 70.000 i 80.000, però són morts i ferits. O sigui, aquí hi ha bastant gent morta. I hauríem de saber, torno a insistir això. Però aleshores ve la pregunta. Tu crides als reservistes, per què els crides? Si resulta que en aquests moments l'exèrcit rus té un total de quasi 2 milions de soldats, d'efectius utilitzables. 2 milions. I en el decret d'agost del 26 d'agost d'enguany, del 22, encara Putin va dir que n'hi hauria més. Uh-huh. Aleshores, si tu tens un exèrcit de 2 milions de persones i tens 10.000, 15.000, 20.000 morts, per què estàs creant els reservistes? Entens?
Sí, sí.
Aleshores, Putin, bueno, que expliqui algú bé això, que expliqui exactament quina mena de soldat està lluitant a Ucraïna, si són si són professionals o si són obligatoris, o si hi ha serveis militar obligatori, i que expliqui també per què està enviant tan pocs soldats allà amb tots els exèrcits que té, per què n'envia tan pocs, i per què no mobilitza els que té i no crida reservistes. I a mi no se m'ocorreix una cosa per acabar, i és que el senyor Putin vol contaminar tota la societat russa d'aquest conflicte de veritat. I com que ell ha exercit una política de devastació contra l'oposició, ell considera que no hi haurà resposta, que si hi ha alguna manifestació, o si no sé què, diu quanta gent s'ha escapat, quanta gent no vol, bueno, no ho sé, però ell considera que té controlada la resposta, i crec que la única clau perquè Putin perga la guerra és que aquesta resposta negativa augmenti.
Joan Julibert.
Sí, bueno, una mica en la línia. Jo crec que estem davant d'una guerra mundial, sincerament. I quan escoltava el corresponsal les conseqüències que ha tingut a Rússia per la població, sembla que són bastant menors a les nostres, cosa que hauríem de començar a contemplar. Està fent una guerra híbrida en la qual nosaltres tenim unes inflacions del 10%, per exemple.
Sí.
I a més, tenim el risc que no arribi l'energia a diversos punts d'Europa, punts molt importants com per exemple Alemanya, que és la primera potència de la Unió Europea, potència econòmica i demogràfica. Per tant, a mi se m'escapen, com també el Vicent, molts elements d'aquesta guerra, per exemple l'ús de reservistes quan tens un exèrcit tan potent com el rus, o l'ús d'armes tan anacròniques com les que hem vist aquests dies pel Donbass que anaven abandonant, i per exemple, com apuntava el Josep, perquè no utilitza l'aviació, que això sí que sabem que com a mínim en deu tenir, no? Però molt poc, o sigui, bueno, no amb la potència que podria, no?
Però l'utilitza, no? Els ucraïnesos, quan diuen apareix abatuts, en diuen un muntó. Una altra cosa, tu, és que en certs territoris pots utilitzar un tipus d'arma o un altre, però sí que l'utilitza.
Clar. Però aleshores, a mi, en la línia del que diu el Vicent, jo crec que, en la línia aquesta de que això és una guerra mundial i que crec que el que està fent Putin és fer servir Ucraïna com aquest tauler inicial d'aquesta guerra mundial, està intentant implicar els russos en aquesta idea, en què està fent un combat a Occident, a la prepotència occidental. Tots sabem d'on ve l'ampliació de l'OTAN, els caps nuclears a les portes de Rússia, perquè això existeix, etc, etc. I per tant, va per llarg, perquè crec que això no és una guerra ucraïna. Crec que és bastant més complex.
Són les 10 i 7 minuts. Un moment, sisplau, i canviarem de tema. I si em permeteu, parlarem ara del tema de les publicacions d'aquests contractes del Barça, però no des d'un punt de vista, repeteixo, perquè jo crec que el que avui publica el Mundo és primer un contracte privat elevat a públic amb, segons em diuen, amb algunes esmenes que s'haurien de fer el que es publica, i després d'una intenció que va tenir l'anterior junta directiva, que és sancionar un futbolista per haver fet, que és el Piqué, per haver fet aquell famós documental que, per cert, avui algú em deia, avui algú em deia amb raó, qui era la productora d'aquell documental, i la productora d'aquell documental que es deia La Decisió. Uh-huh. Va ser un error, ja ho vull dir més d'una vegada, un error greu de Gerard Piqué fer aquell, perquè no l'havia fet ell, però en què el produïa era Rakuten, no oblidem que és sponsor, un dels sponsors principals del Barça, vull dir que una cosa portava una altra, efectivament. Són les 10 i 8 minuts, ara parlem, però no des d'aquest punt de vista, sinó des del punt de vista de com estem tots plegats sotmesos a una mena de dictadura, d'un entorn molt tòxic, que és que a tu ara venen aquí a la ràdio, agafen l'ordinador d'un redactor, perquè hi ha un problema judicial que s'ha d'investigar, s'investiga, però queda d'aquest redactor les converses que tingui aquest redactor amb un altre redactor, i que puguin elevar-se públiques.
Que no tenen res a veure amb allò que s'investiga.
Correcte, que no tenen res a veure amb allò que s'investiga. Això és el que està passant.
El pa nostre de cada dia.
Amén.
Des de fa anys.
I és un dels poders de la justícia.
Un segon.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur@alarmes.com o truca al 900 200 730.
Aprofita aquesta oferta de raïm blanc de la cana Consum per prendre'n en els esmorzars o per posar-ne en les receptes de rebosteria. Demana-li al teu mestre de la frescor que t'ajudi a triar el millor penjoll. Fins al 26 de setembre, emporta't el raïm blanc de la cana a només 2,29 el quilo. Consum. Junts és cooperativa.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Platos limpios cada día.
Like a Bosch.
Sin derroche de energía.
Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Ja tenim llesta la cabana de sempre. Els coixins al seu gust. De plomes pel senyor i ergonòmic per la senyora. I ens hem pres la llibertat de deixar fora del minibar les ampolletes d'aigua perquè estiguin a temperatura ambient per cuidar el coll de la senyora.
Super Sou del cap de setmana de l'11. Cap dissabte i diumenge pots guanyar un premi de 5.000 euros al mes durant 20 anys, més 300.000 euros al comptat. Ben acostuma-t'hi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clavés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Benmúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarón. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per fer.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1.
Tots som...
més?
1.
El perquè de tot plegat.
2:15 del matí, avui explicàvem aquestes noves... El diari El Mundo publica avui nous documents confiscats de la investigació del cas Barçagate. I avui el protagonista és Gerard Piqué, es mostra el contracte amb el Barça, la van a públic un contracte privat. Això reitero, perquè a més Orfeo Suárez ho va explicar aquí, un dels redactors que ho firma conjuntament amb l'Esteban Ruiz Pilleta, i ho explicava aquí, al Monarrego, i es refereix que és que del cas Barçagate, el que el jutge descarta és el pain drive que arriba a la redacció del Mundo. O sigui, la part no judicialitzada del Barçagate se'n va a la redacció del Mundo, i a partir d'aquí, imagina't, no sé quants gigas deuen haver-hi o terabytes deuen haver-hi aquí d'informació, Joan.
Sí, i aquest és un dels això fa molt poderós a la justícia i a l'àmbit judicial, perquè clar, té l'accés i la impunitat absoluta per tenir aquest accés, perquè és així, per fer investigacions a tota una mena de documentació que no necessàriament té a veure amb allò que persegueix, i aquesta és una de les seves forces i per les quals coses és tan perillós enfrontar-se a la justícia, perquè té tots aquests poders, un dels quals és aquest, que té accés a una informació que aleshores crec que el Melero parlava de com protegir això. Estranya que després de tant de temps, també és veritat que la justícia és una mica arcaica amb les tecnologies, però estranya que després de tant de temps no hi hagi cap regulació ni cap sistema de protecció de dades, quan precisament estem en un moment en què la protecció de dades, tots els que tenim una empresa relacionada que tracta amb dades, sabem que està altament protegida i que, pobre de nosaltres, que no féssim cas i no seguíssim sistemàticament el que diu la llei de protecció de dades sobre cadascun de nosaltres. M'estranya que això la justícia, i no sé tampoc quin recorregut judicial pot tenir, per exemple Piqué, perquè aquí s'estan vulnerant dades personals, que vulneren la llei de protecció de dades. Aquestes eren dades privades que estaven en un ordinador i que algú va extreure i ha decidit publicar. O ha decidit donar algú perquè les publiqués.
Josep Martí.
Els mecanismes ja existeixen, el que passa és que no es fan servir, perquè aquesta és una informació que hauria de servir per a la investigació, o la pròpia investigació hauria de descartar si no forma part del nucli del que s'està investigant, i que acabi publicat vol dir que algú ha traficat amb aquesta informació, i això no es pot fer. El que passa és que crec que estem davant d'un tema irresoluble i que de fet les coses més, o un dels ingredients més sucosos del periodisme, que és donar notícies que la gent no vol que se sàpiguen, desapareixerien si aquest tràfic d'informació entre jutjats i mitjans desaparegués. Altra cosa és que ningú explica res. És a dir, el tràfic d'informació, a fi de compte, és un negoci. De quan en quan passa que hi ha un ser angelical que ha decidit estar al món per fer el bé i sap algo i ho explica. Però això és les menys vegades. La majoria de vegades sempre hi ha una intencionalitat. Quan algú vol que se sàpiga algo, perquè està enfadat, perquè té un interès secundari, terciari, busca algun benefici i per tant fa un tracte en un periodista.
Venjança, perquè tenim molts casos de corrupció que ha estat una persona que estava implicada i que com que no va rebre els beneficis que esperava...
El periodista se'n beneficia perquè té accés a una informació, i aquella persona que busca un interès, i a part hi hauries de sumar els interessos editorials, de segons quin tipus de mitjà, perquè alguns tipus de mitjans, diguem, sempre tenen les portes obertes a una informació del Barça o de la Junta del Barça, i perquè, diguem-ne, n'hi ha prou que el senyor Florentino posi un SMS perquè s'imposi la llei del silenci sobre d'altres qüestions. Però, en el fons, sobre el tema que ens ocupa, és que qui té els ossos, qui té les molles, s'ha de quedar els ossos. I els jugadors de futbol, pues per a bé i per a mal, s'han convertit en personatges que són de tots. Les xifres dels seus contractes fan que es tinguin interès informatiu i, per tant, s'arrisquen a quedar retratats, per a bé, per a mal, per a regular, en els mitjans de comunicació, perquè jo, com a barcelonista, aquesta informació em resulta interessant i rellevant. Sempre, amb aquest tipus d'informacions, ja fa anys que serveixen perquè el meu enamorament pel futbol, doncs cada vegada estigui una mica més fred, però m'interessa i agraeixo en aquest cas poder-ho llegir. La veritat és aquesta.
Concepció i Vicent.
Mira, jo vaig dir per endavant que penso que les filtracions, que n'hi ha de tots tipus i a tots nivells, no són bones, no? I hi ha els mecanismes, efectivament, perquè no passin, però com que mai ha passat res, aquests mecanismes crec que no funcionen. A mi el que em sorprèn és una cosa. Quants anys fa, bueno, jo anava a dir de tota la vida, però és que és així, que les filtracions sobre processos judicials polítics els trobem el més normal del món. Més normal del món, i els hem assumit i acceptat tots, com només faltaria que no poguéssim saber-ho. Llavors ara es filtra, no?, una part del procés judicial, que és el desestimat del Barça.
És que jo crec que això és clau,
Del Barça.
No és el mateix, no. Una filtració sobre allò que s'està jutjant, que
perquè
una cosa... Perquè això no té res a veure.
Hi ha moltes filtracions polítiques, de processos polítics que s'han filtrat, de coses que s'havien desestimat i s'han filtrat, i la societat ho ha trobat el més normal del món, perquè només faltaria que no poguéssim saber-ho. Passa amb el Barça i sembla que ens posem les mans al cap perquè és el Barça. Llavors, jo aquí és on discrepo, possiblement perquè jo no sóc del Barça, no? I per tant a mi saber el que demanava el Messi o el contracte privat del Piqué, sincerament m'és igual, no? Evidentment, suposo que si afectés a un jugador de l'equip, del meu equip, doncs m'ho miraria amb uns altres ulls, com el Josep deia, perquè ell és barcelonista, no? Però em refereixo a que les filtracions dels processos judicials, per desestimades i per estimades, s'han fet sempre, i mai ha passat res ni s'ha lluitat per evitar-la, perquè la llei de protecció de dades la vulnera tant lo d'haver filtrat o haver vengut, haver traficat, més que publicar, perquè el que publica no, no està cometent un delicte, no, no està fent una cosa que la llei no permet, però el que trafica amb la informació sí. Però tant és el que trafica amb una informació en relació a Messi o a Piqué com que trafica amb una informació a pues sobre qualsevol altra persona. Es vulnera igualment, no la llei de protecció de dades. Per tant, jo el que penso és que hi ha d'haver una reacció, una reacció per intentar evitar que això passi sense, no, sense trencar o sense trepitjar doncs a la feina que han de fer els periodistes, no? Que és, si a mi m'arriba aquesta informació, home, jo em veig obligada o em veig obligat a publicar-la, no? No és fàcil, no és fàcil, però és evident que s'ha d'intentar buscar una, un equilibri. El Joan deia, aquest és un dels poders de la justícia. Bé, els poders de la justícia, jo crec
un
que...
Un dels molts que té, sí.
Efectivament, jo crec que hi ha no, el poder més gran que té la justícia és que el propi que jutja, no, al final és el que acaba decidint, per més lleis que es basi de si una cosa és més veritat o menys veritat, o de si una cosa està més demostrada o menys demostrada. I em sap greu dir-ho, però a vegades són els propis òrgans judicials els que filtren, a vegades són els propis òrgans judicials.
Per això no, no hi ha sancions.
Efectivament, i aquí és on jo crec que s'ha de posar doncs, a fil a l'agulla en tots els sentits, perquè si no al final un filtra en funció de si em cau bé o em cau malament el que no, la persona sobre la que tinc informació, si ideològicament és dels meus o no és dels meus, o molts d'altres motius que són de valoració personal, i això no hauria de passar.
Vicent Sánchez.
Bueno, és que això no té solució, ja està. No, no, és veritat. És a dir, diu, no, això passa, diu, això passa, no, ni esperança ni esperança. Res, no té solució. És a dir, diu, això passa de tota la vida, home, depèn de la teua vida. En temps de Franco això no passava, clar, tu publicaves.
Primera, jo vaig néixer que Franco ja era mort.
Ja, ja, bueno, per això li dic, que per això li dic, la veig a vostè joveníssima i cantarina, i per tant és normal que no record, però clar, no es publicava, perquè no es podia publicar, perquè no podia publicar, primer perquè hi havia censura prèvia i després perquè si es publicava un document de jutjats sense el permís de l'autoritat inoportuna, sempre inoportuna, ves preparant-te. És a dir, i ara què passa? Pues ara, no, el senyor Julibert diu, no, és que això demostra que la justícia és poderosa. No, això demostra que la justícia és repudiable. Això demostra que la justícia no té prestigi. Però se n'enfoten, és que els és absolutament igual, segurament perquè són poderosos d'una manera que no és democràticament poderosa, de que no són un poder de l'Estat homologable amb tot el que hauria de ser.
Sí, perquè traficar dades no sembla...
Ja m'he contat. No, no, però més, és que és molt bèstia, és que és molt bèstia, és a dir, però permetre que es trafiquen dades, permetre que es trafiquen dades. Però és molt bèstia. La senyora Eulàlia Reguant va al judici que fan els independentistes, al Suprem, i es nega a declarar davant Vox, i com és testimoni, doncs ara està sent jutjada i ha d'anar a declarar i veurem la sanció que li pot correspondre o que pot ser una sanció greu. I en això la justícia sí que actua. Ep, aquí tenim una norma, vostè ha de respondre a una preguntes d'una de les parts acusatòries si ve com a testimoni i si es nega, prepares. I això funciona. En canvi, quan la justícia diu que un cas està sub judici i que això no es pot fer públic perquè pot perjudicar les parts, això no funciona i no passa res. Per què no investiguen? Pues no investiguen. Una vegada crec recordar que algú va dir que havia investigat que s'havia filtrat el resultat de les travesses. És a dir, no, no, és que senzillament perquè els és igual que passi això i se desacrediten. I no té remei perquè ja es porta anys dient-ho i no hi ha manera. I aleshores resulta que estan investigant una persona que li fa una punxada a la policia, això passa... Bueno, aleshores hi ha un altre cas. A tu et fa una punxada a la policia en una conversa privada sobre un cas que no té res a veure això i estàs parlant de Pius o de Mamelles i després resulta que això es filtra i no saps si ho ha fet la policia, si ho han fet des d'instàncies judicials, si ho ha fet una de les parts que li ha arribat la informació i per tant creu que així et perjudica... No, això no pot ser, així no es pot viure.
Es converteix en un alba llancívola política.
De tot, terrible. De tot, de tot. Però, atenció, sí que hi ha una certa arma, eh? Com tu comentaves, Concepció, que jo contra el mitjà no puc fer res. Depèn. Si això em perjudica i està subjudici,
bueno,
però
si, cada un
si em perjudica, jo puc demanar-lo.
Sí, no, no,
i puc guanyar, eh?
Sí, evidentment, llavors ja són bueno, però decisions que tu ha afectat.
Bueno, fas... aleshores, el mitjà que ho publica, sí, el mitjà que ho publica, que a mi em sembla que els, que els mitjans, si té interès públic, ho han de publicar, però el mitjà que ho publica diu, bueno, primera, investigació judicial no tindran. Si ve un jutge i em crida, li diré que és el secret de l'esforç. I per tant no diré res. I si aquesta persona es querella o em presenta una demanda, he de sumar el que em demana del benefici que em reporta públic. complicat.
Ara censura, compte.
I clar, això és el mercat de Calaf, per l'amor de Déu.
És el mercat de Calaf, però no és un problema que afecti només a Espanya. És a dir, entre els molts fets diferencials...
No, el Zaire també l'afecta.
Eh?
El Zaire també.
No, hi ha molts altres països. El periodisme del Regne Unit també participa a aquestes coses i tants d'altres. És a dir, no hi ha ningú... A dir, el mercat de la informació, i tu ho saps millor que ningú, Vicenç, que has dirigit mitjans, pues, té les seues regles, les formals i les informals.
Sí, però aquí la història és quines facilitats tenen els mitjans. És evident que els mitjans buscaran en aquest mercat per trobar les millors informacions. El cas és que aquí troben moltes facilitats, per exemple,
no
la justícia, per tenir dades que
en aquest cas no cal buscar. En aquest cas no cal buscar. És que la majoria de les exclusives atribuïdes al periodisme d'investigació,
en realitat
cal buscar-les.
Sí,
el periodista d'investigació pot estar a casa esmorzant croissants francesos i bevent-se un fantàstic cafè amb llet, perquè és algú que té un interès particular en donar allò. Per tant, després la teva feina és ordenar-ho, endreçar-ho, confirmar-ho, jerarquitzar-ho i fer tants capítols com pugues per donar-li rendiment econòmic i de notorietat al teu mitjà. Però no és un problema espanyol, jo crec que és atribuïble a les pròpies lògiques de funcionament del mercat de la informació, on no tots els interessos són nobles i de vegades són fins i tot contradictoris amb el codi deontològic, per dir-ho clar.
Una cosa en relació amb el Joan, no. O sigui, el problema no és un poder de la justícia o no de la justícia, o sigui, no estem parlant de que informació d'un procés judicial s'acaba filtrant, però és que la pot filtrar una persona que res té a veure amb el procés judicial ni amb la justícia. És que quan les parts reben tota la informació o els hi retornen allò que s'ha desestimat, hi ha molta gent que pot tenir accés a aquesta informació que res té a veure amb un jutjat. El que es filtra és la informació d'un procés judicial, però no és la justícia la que tingui el poder de traficar amb informació, perquè hi ha el problema, hi ha
el poder, deia, el poder d'intentar evitar-ho, però no ho fa.
Exactament. Aquí anava jo,
és que aquí estaria la clau,
crec que
les facilitats que tu tens o no.
La feina de la justícia és evitar o posar els mecanismes que funcionin per evitar aquest mercadeig de, ja t'he dit, preservant que el periodista s'ha de moure, ha de buscar informació per vendre més diaris,
no,
per tenir més audiència.
Només se'n cita de declarar.
Però,
només se'n cita de declarar periodistes per saber...
Amb les regles de joc més marcades.
Però si aquí les regles de joc estan clares, és la llei de l'embut, mira, si la regla del joc està clara.
No n'hi ha.
Bueno, pues ja està, sí, les seues. Només s'han cridat a declarar periodistes quan han filtrat informacions, quan han publicat informacions filtrades que, pel que siga, perjudicaven el jutge o perjudicaven a la gent de sempre, a l'establishment de sempre. Quan no, els és absolutament igual. És a dir, poden destruir la vida d'una persona. Quantes vegades hem vist que es publiquen gravacions telefòniques que no tenen res a veure amb el cas, però que, en canvi, destrueixen el crèdit d'aquella persona, el prestigi que té. En una conversa telefònica que tu pots dir qualsevol barbaritat.
Efectivament, perquè estàs amb tranquil·litat.
Després de menjar-te una paella metonímica. Clar, doncs aquest és el problema.
Una paella valenciana.
Metonímica. Això és redundància.
Per això ho he dit.
No, és veritat. No, és que, clar, estem condemnats a fer sempre el gir de la sènia, sempre estem condemnats i sempre molta gent diu no hi ha dret, com és... Ara, escolta, sap, la llei és poderosa, molt bé, sobre la por, perquè jo em sé quin defens, perquè si jo ara porto el meu mòbil i em diuen que ui, te l'han punxat, a mi això m'espanta i visc amb por. I han aconseguit que un fum de gent, i això sí que és un recurs de la justícia i de la policia, que la gent visca amb por, que no parla amb el mòbil, que module molt el que diu, però el que diu vol dir un exabrupte o una frase estúpida que tu diries un dia que estàs més content, però que un altre dia en públic evidentment no la diries, i ja et registres.
Però això, Vicenç, no és només la justícia la que ho ha aconseguit.
És dels mitjans.
La societat moralment puritana des del punt de vista semàntic que hem construït en els últims anys juga un paper important, perquè si jo i tu tenim una conversa parlant de mamelles privada, no serà la justícia la que ens sacrificarà si aquesta conversa surt pública.
Home, evidentment la justícia no ho fa, perquè sap que això no és delictiu. No. Ho fa per destruir-lo vostè.
Però és que no cal que sigui delictiu. Però el que et dic és que no participa només la justícia.
Ah, clar, home, clar. Evidentment. Evidentment.
Jo, aquesta concepció... Pere, sí. Vols dir alguna cosa? Això perquè t'he vist aquí que aixecaves el cap?
No, és que és un debat superapassionant. O sigui, benvinguda a la filtració. Només faltaria que per fer la nostra feina la Maica Navarro, per exemple, que s'entera de moltes coses que passen a la policia i als tribunals, no tingués accés a aquestes fonts per la via que sigui i no pogués publicar les informacions que publiquen. Això d'entrada.
Depèn.
jo crec que com a...
Del concepte, tipus d'informació, en aquest cas, home, clar, justificat.
Estem parlant de qüestió que sigui rellevant informativament parlant.
D'acord.
Això és una cosa que ara, decidim nosaltres periodistes, que de sobte que en sabem una mica d'això. I si no és rellevant informativament parlant, ja ens trobem als jutjats. Per cert, parlar de la llei de protecció de dades, però publicar un correu electrònic és violació de la correspondència, també.
Jo i això.
Hi ha molts delictes aquí.
S'encadenen delictes.
Llavors, sobre això, jo voldria afegir un petit element tecnològic, que tot plegat també és una mica culpa de la digitalització i de la tecnificació d'aquests processos. Quan abans hi havia un senyor policia nacional vestit de gris amb un despatx, amb unes bobines de caset, escoltant el Jordi Basté, a qui consideraven que es dedicava al tràfic de vés a saber què, i estaven allà escoltant amb els auriculars i gravant, hi havia tantes hores de gravació que al final anaven borrant les cintes i transcrivien, perquè s'agafava la cinta i es transcrivia a màquina, un senyor amb una màquina escriure transcrivia, Jordi, tengo esto, Martí, tráemelo, no sé què, en el maletero. I això anava cap al jutjat. Però si el Jordi deia, bueno, escolta'm, aquesta nit ens fotrem una mariscada i després anem a fer gintònics i alguna cosa més gruixuda, això en un principi ja ni es transcrivia. A no ser que el poli aquell digués, hòstia, tinc ganes de fotre el Basté, i ara veuràs.
Ha passat sempre.
Ha passat sempre. Però,
i tecnològicament... I els xiquets moltes han dit excés.
Sí, però tecnològicament excés. No ho tenies tot, i en un principi ja descartaves en el moment de la captació aquella informació, a no ser que fossis un desgraciat i un corrupte i un lladre. Ara el problema és que ho tens tot enregistrat. Ho tens tot, tens tots els mails. I llavors, a partir d'aquí, ja pot filtrar una de les parts, perquè les parts també filtren quan els interessa.
Evidentment.
Ja pot filtrar-ho la policia, ja pot filtrar-ho... Abans ho filtrava el que feia les fotocòpies del jutjat. Hi havia un tio que feia les fotocòpies. I el periodista anava a veure el fotocòpia.
La gent judicial.
La gent judicial.
Tu,
noi,
la gent
judicial. Per aquí?
I els periodistes que han fet tribunals parlaven molt amb els agents.
Hi ha tal volum d'informació que el pobre Basté té tot el seu mòbil retratat allà i llavors... El buscaven, perquè hem dit que el buscaven per un xanxullos de no sé què. Però que li troben de tot. Li troben les converses al Nieto, li troben les converses amb mi, sí. I llavors van a provocar la mort civil. Com va passar, per exemple, amb el cas d'un dels implicats amb l'1 d'octubre, no recordo qui, parlant d'unes mamelles, us en recordeu?
Sí.
El que es va filtrar. Es van filtrar les converses més el dia de la dona, crec. O el dia de la dona treballadora, alguna cosa així.
Sí,
amb tota la intensitat. Que tu filtris allò. Que dius, mira, escolti'm, hi ha un problema de context, és repudiable, el que vulguis, el que deies tu de la mort, perdó, el que deies de la moralitat de la societat, que ho escolta, però què té a veure que parli d'unes mamelles al pobre senyor aquest?
Tan liquidat fent això.
Tan liquidat, perquè quan entres en una habitació, quan entres en un despatx, o quan passes per la secretària, o una companya de feina, diu, mira, aquest és el de les mamelles. Com si els tios no parléssim de mamelles i de més coses.
I les ties de piu.
Per cert, m'ha vingut al cap, la Mònica Oltra, crec que quan van a declarar l'altre dia, van dir que no enregistrarien la seva declaració, aquesta que va ser a tantes hores a València, i que la transcriurien directament, per preservar d'alguna manera la seva imatge o la seva veu de cara a possibles filtracions. O sigui que la justícia, en alguns casos, també és conscient que es pot causar un perjudici a una persona amb això.
Són les 10:32 minuts, a la publicitat, i d'aquí uns moments farem dues coses. Una, que ells opinin. I la Concepció Baray, el Josep Martí, el Joan Jordi i el Vicent Sánchez opinin del tema de la fiscalitat, i després farem un exercici de impostos, classes d'impostos per boomers.
Hombre.
És a dir, perquè clar, ja la gent creu el que és successions, amb el que és patrimoni, doncs d'aquí a una estona en parlarem. Però primer, aquesta nova baralla política entre el govern d'Espanya, el govern de Catalunya, el govern d'Andalusia i el PP. D'aquí uns moments.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
Saber que la energia ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Moda multiópticas.
Moda multiópticas.
¡Moda multiópticas!
Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè ara Multiòptiques tens ulleres Mo progressives d'alta tecnologia. Mo, només a Multiòptiques.
Gaudir dels millors musicals del món és una experiència. Sentir l'adrenalina en parcs temàtics plens d'aventura és una experiència. Perdre's per museus de fama internacional és una experiència. I totes elles són a Madrid. Viatges al Corte Inglés t'assessora sobre la que més s'adapta a tu. Reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació, amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Visca el Ras que diem.
¿El Ras que diem? I això de què va?
De multiplicar l'emoció, que et faci riure fins i tot una galeta. O de veure que el teu horòscop sempre hi diu que tu passaràs bé, rascant. Hi ha moltes maneres de viure el moment al màxim amb els rasques de l'11. I a més, des de només 50 cèntims pots guanyar fins a 1 milió d'euros a l'instant. Rasca diem, rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Comas, Buos, Ginestà, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Fió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueling, Gestel, Frit Ràdio, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
RAC 1.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
No deixis escapar el BMW o moto dels teus somnis als dies fora estoc de Motor Múnich. Només fins a final de mes. Vehicles nous en estoc amb descomptes especials i entrega immediata. Oberts per la Mercè el 24 al matí i el 26 tot el dia. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Copterink, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. Activitat-ho al Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
L'estiu encara no s'ha acabat. Aprofita les ofertes i vine a Marineland.
Gaudeix de les exhibicions de dofins, lleons marins i del parc aquàtic amb tota la família. Estem oberts fins al 25 de setembre.
Marineland, a Palafolls. Troba més informació i descomptes a marineland.es/Catalunya.
Marineland, una experiència única molt a prop teu.
Del 30 de setembre al 9 d'octubre, viu un còctel de sensacions a la Barcelona Cocktail Experience.
L'esdeveniment de cocteleria més important del país reuneix els millors bartenders del món amb la participació de més de 150 establiments.
I el 2 i el 3 d'octubre gaudeix d'un munt d'activitats al Cocktail Village del Palau d'Almases.
Festa amb la teva pulsera a barcelonacocktailexperience.com.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí continuem a la tertúlia del món a RAC1 amb Josep Martí, amb Concepció Baray, amb Vicent Sánchez i en Joan Julivert. Ahir Pere Aragonès va parlar de catalanofòbia fiscal parlant del PP, va dir més que demanava Alberto Núñez Feijóo que traies les mans de Catalunya. Tot bé per la famosa anunci de Juanma Moreno Bonilla de baixar l'impost de patrimoni a Andalusia, i sobretot del que va dir després, que és, escolti, va venir a dir, escolti, tots els catalans que vulguin venir a Andalusia seran benvinguts les empreses perquè aquí pagaran menys impostos. Avui fa un article molt interessant en Josep Martí sobre el tema a La Vanguardia. Josep, què dius?
Pues jo el que dic és que els andalusos demoscòpicament han anat cap a la dreta, però la comunitat segueix respirant amb el pulmó de l'esquerra, de la subvenció, de la transferència de solidaritat. Andalusia no és Madrid, per tant, a l'hora de treure impostos que paguen les persones als que la vida els hi va millor, no rics només, persones als que la vida els hi va millor, que aquest és un altre debat, Bonilla segurament hagués tingut que donar més explicacions en el seu mercat intern, i posant l'espantall dels catalans pel mig, tot això ja s'ho estalvia. És a dir, escolta, el debat ja és un altre, ja és entre comunitats, el que és dolent pels catalans segur que no pot ser dolent pels andalusos, i per tant el front intern, que és el que li interessa amb ell, ja el té solventat. I és populisme fiscal, sí, és populisme fiscal. El que passa és que també dic, el populisme fiscal és de dretes, en aquest cas, és d'esquerres, quan Sánchez anuncia els impostos nous com si fossin vendetes, perquè també necessita un discurs de confrontació, amb un polsim de populisme per reactivar el seu electorat. I també dic que, descomptat tot això, que d'una manera o altra a Catalunya, després de tants anys deixant de banda els andalusos i els madrilenyos, pues entri el tema fiscal, doncs a mi no em sembla malament, perquè és veritat que és fer trampes parlar de la càrrega fiscal que suportem els catalans sense posar damunt la taula la irresponsabilitat de que el sistema de finançament autonòmic estigui caducat des de fa 9 anys i que aquí ningú tingui interès en resoldre'l per covardia, per interessos partidistes, per totes les coses que sigui. Però al costat d'això, que és important, jo crec que tenim un govern molt amic des de fa uns anys de posar les mans a la butxaca dels ciutadans. L'any passat, en plena factura Covid, ens van col·locar un nou impost als cotxes, per exemple. Per tant, que aquest govern català, i a més el president no se n'amaga perquè forma part de les quatre revolucions que tenim mandant-se teòricament, jo crec que he vist en un país on mentalment s'ha convertit en rics a les persones que guanyen 50.000 euros treballant, i a mi que d'una manera o altra el debat sobre la fiscalitat entre Catalunya també em sembla interessant.
Vicent.
A mi no em preocupen aquestes declaracions perquè crec que són retòrica. És a dir, i això té molt escarafall i molt això, i electoralment li pot anar bé. És un símptoma perillós, perquè vol dir que hi ha algunes opinions públiques que compren aquesta brometa anticatalana, per dir-ho així. Ah, que vinguen aquí, no sé què. Però clar, ja, això és el que diu un senyor que diu que no hi ha impost de patrimoni i que intenta treure empresaris perquè hi ha un impost de patrimoni, l'única cosa que pot aconseguir és que és el frau fiscal, és que hi ha gent que, que obliga un domicili allà que no estiga, que, bueno, com fan en altres països i no passa res. Però difícilment empreses d'aquí se n'aniran cap allà només amb aquests arguments. Ara, sí que se n'han anat al País Valencià i sí que se n'han anat a Aragó i sí que se n'han anat a Madrid per temes que sí que són molt més preocupants. Aragó, perquè la fiscalitat segurament és molt més propícia i el territori està tocant.
I les traves administratives també.
I les traves administratives són... Que aquesta és una altra, eh? Que aquesta és molt forta i no se'n parla. I una empresa que està en Lleida, una empresa que està prop de la franja, se'n pot anar tranquil·lament allà i es traslladar una mica a la nau i ja està. I la faran... sobretot quan has d'obrir una empresa... No van dir res, per exemple, quan Ximo Puig va dir que estava molt bé que la Caixa i que el Banc Sabadell continuaren mantenint la seu social al País Valencià i que això era fantàstic i no sé què. I clar, estaves dient, home, t'has aprofitat d'una situació molt bèstia, tio. I tu has de facilitar això i has d'aplaudir-ho. I va a totes les juntes i està contentíssim. I pel que fa a Madrid és que ja no hi ha dumping, que ja el que hi ha és un assalt en tota regla a l'economia perifèrica. I fent Espanya vacia i matant el motor de l'economia, segons diuen ells, resulta que per ser-ho ells, que no ho acaben de ser, maten els altres motors. Per tant, a mi les declaracions del president de la Junta d'Andalusia, que sé que no tenen efectivitat, l'única cosa que em preocupen és que això vol dir que hi ha molta gent que li compra el discurs. I que és una pena, però és així que una part de l'opinió pública espanyola, quan sent la paraula català, i no ve d'ara, i no ve d'ara perquè els primers boicots al cava català es van fer en València en 1977 sota l'eslògan Codorniu rebenta el piu, i allò no tenia res que veure amb el procés. Vull dir, ostres, com és possible que aquesta catalanofòbia existisca en bases molt importants a la societat espanyola i que no hi hagi manera, tu, passa el que passa, això sempre va a pitjor. Això em preocupa molt més.
Joan Julibert i Concepció Barall.
Sí, jo hi ha diversos elements que voldria proposar sobre la taula. Primer és que, home, a mi, més enllà del tema catalanofòbic, em sembla efectivament
evident,
demagògic, evident, etcètera. Però s'enceta un debat que és molt interessant, que és el de la fiscalitat, que és un debat que aquest sí és ideològic, i aquest sí que parla de model, del model que volem, i per tant, em sembla interessant que hi hagi aquest debat. Em sembla contradictori que un senyor... l'exposi la rebaixa del seu impost en contrast amb un altre territori de l'Estat, quan si és un autèntic liberal que no vol que hi hagi l'impost de patrimoni, el que hauria de fer és demanar al govern català que retirés l'impost de patrimoni perquè ell és liberal i vol la igualtat de tots els espanyols, en comptes de dir que el deixin a Catalunya per així poder portar els catalans cap aquí. No? Si és un liberal, hauria de defensar que totes les comunitats autònomes no hi hagués l'impost de patrimoni. No? I li hauria de demanar al senyor Feijó que en cas que arribi a la Moncloa obligués o fes alguna llei que hi hagués la desaparició de l'impost de patrimoni, perquè és un gran liberal. Després, aquesta confusió que es parla d'empreses i impost de patrimoni. No, senyors, l'impost de patrimoni no té res a veure amb les empreses.
Exacte.
L'impost de patrimoni té a veure amb la riquesa...
Amb els empresaris.
Amb la riquesa de l'empresari.
Bueno, amb els empresaris, amb els autònoms.
És el que deia, crec que era el Pedro Ballina avui, aquello que se deja de bajo un colchón. Això és l'impost de patrimoni. Vale? Per tant, no té res a veure amb la creació de riquesa ni amb l'economia productiva, té a veure amb l'acumulació de riquesa.
Sí que té a veure.
No, té a veure amb l'acumulació de riquesa. Això és l'impost de patrimoni.
Sí que té a veure, perquè si tu arribes a la conclusió que passant-te... És a dir, no tothom té riquesa heredada.
No, no tothom. Només el 80%.
I a Catalunya no cal ser milionari per pagar l'impost de patrimoni.
No cal. No cal.
Impostos de successió.
No cal. Amb aquesta taula hi ha gent que paga l'impost de patrimoni. Segur. I no n'hi ha cap de ric.
No ho sé.
No n'hi ha cap de ric. No hi ha cap amb aquesta taula que sigui ric. I hi ha gent que paga l'impost de patrimoni, això s'ha de poder dir. Perquè també és populisme dir... que l'impost de patrimoni és una cosa de rics. Quants rics hi ha amb aquesta taula?
Clar,
quants
no,
rics?
Ja, quants rics? No és una qüestió de ric o no ric.
Quants rics hi ha amb aquesta taula?
No és una qüestió de ric.
Hombre,
no ric.
Per favor.
Com tu saps, l'impost de patrimoni té uns barems, vale? Segons els quals tu pagues. D'entrada, de la primera residència no pagues impost de patrimoni. I a partir de la primera residència és 700.000 euros cap amunt. Tu pots qualificar ric o no ric. Tu el que has de mirar és la mitjana d'ingressos de tots els catalans i a partir d'un criteri de redistribució de la riquesa que, segons, si ho mires des de l'esquerra, ha de ser generosa, i si ho mires des de la dreta, ha de ser el menys generosa possible, perquè s'ha d'intentar aprimar al màxim l'Estat.
No,
què vol dir els serveis?
No,
què vol dir els serveis?
No, en
però,
això, en això,
però, només un altre punt. Ho dic perquè aquests dies s'està dient. És que Europa no té impost de patrimoni. Molts països europeus no tenen. Efectivament. Mirem la fiscalitat que té Europa en relació a les rendes del treball, Estem disposats, a Catalunya i a Espanya, a pagar els impostos que paguen els alemanys, els suecs,
no, però els anglesos sí. Estem disposats a pagar-los, vinga.
Ah,
home, ja. No, és que clar, sempre mirem cap on hem de mirar, clar, mirem Anglaterra, clar.
No, perquè volem l'estat del benestar d'Alemanya, però els impostos del Regne Unit.
Una administració, un estat pot fomentar l'estat i la inversió, és a dir, conductes tradicionals en societats que s'han volgut ser productives, serioses i tal, o pot fomentar que vostè s'ho gaste tot per no acabar pagant el que no vol pagar al final. Tu pots fomentar una cosa o l'altra. És a dir, si tu fomentes que jo, que tinc diners, me'ls gaste tots, o perquè no em dona la gana pagar, a més de l'impost de successió, a més de l'IRPF, a més de l'IVA, a més de l'IBI, a més de la ONU, i pagar-ho tot, a més de tot això, amb una vegada a l'any m'han de mirar el que tinc i m'han de dir, ah, mire, vostè ha ampliat una mica el seu patrimoni, doncs, ala, ara pagaré això. I si no vull que això, dic, doncs ara me'l gaste. O ara li dono els meus fills en vida, o ara faig no sé què, bueno, prepara't si intentes. Clar, és a dir, tu pots fomentar l'estalvi, l'economia productiva, la serietat, o pots fomentar el passe de tot i que us donen. L'administració té la possibilitat de fomentar les dues coses. Vostè què preferís que fomenti?
No, jo... Bueno, no, no, també pot fomentar la desigualtat o no fomentar.
No, 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 la desigualtat la fomentes, la desigualtat... No, no, pots fomentar, no, pots fomentar la igualtat en la festa i en la gresca. Fomenta la igualtat en la gresca.
El que sabem com a resultat és que a l'estat espanyol, que cada cop ha tingut menys càrrega fiscal... l'estat espanyol estic parlant, no Catalunya, que és una excepció. El que sabem és que cada cop hi ha un percentatge més petit que acumula més riquesa. I que aquest percentatge és cada cop proporcionalment té molta més riquesa que un 50% de la població.
I en Alemanya...
Un 1% de la població.
I en Dinamarca també. I en Alemanya també. I quan hi ha una crisi, i aquesta crisi evidentment va cap a les capes més humils o cap a les economies mitjanes, ara, si vostè destrueix, desincentivant-ho absolutament, tot el que siga fomentar l'economia productiva, després vostè dirà... Ah, resulta que hi ha molta menys...
Però és que el patrimoni no té a veure amb l'economia.
Sí que té que veure, sí que té que veure. Sí que té que veure. Vostè està fomentant aquí la desigualtat, no. Vostè està fomentant la ruïna. És a dir, i a més, és, de vegades és pur populisme. De vegades comentava... a la senyora Martí quants rics hi ha aquí, però de vegades és pel populisme perquè tots sabem també, i això ho hem explicat 10.000 vegades, que com més diners tens, més facilitats tens per pagar-ne menys, perquè més possibilitats tens de fer-la viu-viu. Ostres, tu al final estem parlant només d'economies mitjanes i de gent que pot tindre l'interès de fomentar l'economia i d'invertir o d'estalviar, i gent que l'única cosa que té al final és dir, che, escolta, tu, si ho emportareix, que s'ho emporta el dimoni. Bueno, pues ho emporten les cocteleries, que no són el dimoni, però que estan molt bé.
Molt bé.
Sí. A veure, jo crec que el debat ha de ser si les reformes fiscals, si abaixar els impostos, és bo o no és bo. A veure, l'impost de patrimoni dels 27 de la Unió Europea no el paga ningú. Cap país.
Mirem quina altra fiscalitat té.
Cap país. Bueno, d'entrada no paga cap país. I per tant, que ara fem el gran escalafall perquè es retira l'impost de patrimoni a Andalusia, em sembla totalment fora d'allò, perquè què el farem demà? A Múrcia, que està plantejant avui també una reforma fiscal, si tu trasllades a les comunitats autònomes la potestat de tenir doncs ells la capacitat de normativa sobre aquests impostos, llavors cada comunitat autònoma fa el que considera en funció dels seus ciutadans. Dir des d'aquí, ho sento molt al president Aragonès, que una mesura presa en una altra comunitat autònoma en favor dels seus ciutadans, en aquest cas els andalusos, és catalanofòbia, és tot menys evident, Vicent. És tot menys evident. El que és evident és la gran necessitat que hi ha a Catalunya d'aprofitar qualsevol cosa que passa a la resta d'Espanya per dir ens tenen mania.
Escolta,
ens tenen mania. Per què? De la mateixa manera que si la fiscalitat a Catalunya fos baixa, que no ho és tot el contrari, aquí paguem impost de patrimoni, de donació, de successions, i no barato, ho paguem tot. També de Catalunya diríem, escolti, i si algú altre que paga més fiscalitat a la seva comunitat autònoma vol venir, serà benvingut, només faltaria. O és que ens hem tornat tan sectaris
si vostè diu qualsevol persona...
Per tant, la reforma fiscal en si és bona. Que els diners estiguin a les butxaques dels ciutadans, això és bo, i més enllà. La reforma fiscal plantejada pel president Juan Manuel Moreno no és només l'impost de patrimoni. Hi ha altres mesures. Hi ha altres mesures que beneficiaran els andalusos. D'entrada ha anunciat que 1 de gener del 2023 els autònoms de tarifa plana passaran a pagar 0 euros. Ja m'agradaria a mi que el govern d'Aragonès aquí a Catalunya digués que
totes
els autònoms
mesures...
de presenta plana pagarà 0 euros. Això per què és? Per tenir més diners a les butxaques dels ciutadans.
Senyora Veray,
està molt bé.
Tot és aquelles mesures que ha anunciat el senyor Moreno, totes les mesures que ha anunciat, no provocaran una fugida ni de capitals, ni de persones, ni d'empreses cap a Andalusia des de Catalunya.
Espera un segon.
Punt número 1. Ni una. Punt 1, perquè no val la pena. Amb la distància territorial
però
no val la pena.
Però pot captar inversió
punt número
2.
Sí, home, estrangera, pues que no parla de catalans, que és on vinc a parar jo. És a dir, quan un parla exclusivament de catalans, vostè diu que...
Vostè diu que
estàvem parlant sobre això. Vostè parla perquè ens afecta...
Ho analitzarà un fiscalista.
Però no, nosaltres... Bueno, bé, però això resulta...
És que no fa res.
Bueno, bé, d'acord. Aleshores podem parlar d'impostos en Catalunya i segurament estarem d'acord amb moltes coses, però jo no estava parlant d'això. I si vostè me diu que Andalusia, que el País Valencià, i jo sóc valencià, o Carabó, o que on vulgui, no hi ha catalanofòbia, jo no l'entenc a vostè, perquè vostè no coneix aquells territoris ni la seva gent. No en té ni idea. No sap el mal que ha fet això i com està d'arrelat.
La mateixa proporció de espanyofòbia a Catalunya?
La mateixa proporció d'hispanofòbia a Catalunya, entenent
hispanofòbia...
Si vostè entén la hispanofòbia com un tracte d'estat vexatiu, pejoratiu i agressiu, jo sí, clar, que hi ha hispanofòbia. Si entén
no,
això...
No hi és.
Ara, si vostè entén que a una persona...
Si,
escolta, acaba i parli vostè, perquè si no va rematant, que sembla que siga realment com Messi. Clar, és veritat, vostè remata, jo li vaig passant pilotes.
Escolte,
vostè això crec que no ho entén. Quan a Catalunya diu hispanofòbia, hi ha una gent que està contra com està constituït l'estat espanyol, com actuen les institucions espanyoles, com actua la justícia, però jo crec que una persona de Conca, una persona de Burgos, una persona des de Catalunya, hispanofòbia en aquest sentit, jo no el detecte. Jo detecte altres classismes, aquest no el detecte. Puc detectar entre segons quines classes a Catalunya, que passa tot arreu del món, classisme respecte a la pobresa o respecte a l'immigració. D'acord, el que diu vostè, no, no. L'altre el tinc mamat. I és horrible, horrible. Perquè jo vaig a València i sóc valencià. L'altre el tinc mamat. I això es fomenta des de l'any 77, en el cas del País Valencià, i des d'últimament, amb una voracitat brutal, des de mitjans de comunicació, des de l'Estat, des del poder polític, que un president de comunitat autònoma, diguem-ho així, entre cometes, diga no sé què de Catalunya, catalans i no sé què, és catalanofòbia. Diga vostè el que diga. I aquelles
de... És la seva opinió.
Home, claro, no diré, no, jo, la se... no, no diré
no.
jo la de vostè.
No, però és que m'ha dit que clar. Jo no ho entenc. M'ha dit que jo no però, ho entenc però, i que jo no en sé.
No, li he dit que no sap d'hispanofòbia.
Mira, no.
Perdó, que no sap de catalanofòbia.
No en sap.
No en té ni idea.
I tant que en sé. Vostè diu que pateix catalanofòbia quan va a València.
Hi ha un senyor que mana.
Lo que patita Girona.
No, bueno.
Li explico jo.
Un segon. Per hispanyola.
Li explico?
Per espanyola?
Sí, li explico.
Per espanyola?
Home, vostè no fa cara...
Sí, claro, d'acord.
Cada un té les seves circumstàncies.
D'acord.
I per tant, no es pot generalitzar d'aquesta manera.
Clar, pues perdone.
No es pot.
Sí, sí que generalitza. I tant que generalitza.
No es pot generalitzar.
A Girona perquè vostè és espanyola? A Girona perquè vostè no parla català? A Girona perquè...
No, català parlo sempre.
Pues aleshores què està dient? Home, no.
Com?
No.
M'ho negarà?
No, li ho negui.
Home, clar que no, fins aquí podíem arribar, senyor Sanchís.
Li negui la major, expliqueu.
Ja ho saben, expliqueu.
Jo volia tornar als impostos, perquè mirant-ho des de l'òptica, diguem-ne, no, el que pensa que està pagant massa impostos o que la pressió fiscal a Catalunya és excessiva, posar-lo directament al cistell dels que se'ls hi han fot, que la gent pugui anar a una escola pública de qualitat o que els hagin de curar al carrer perquè han de tancar els hospitals, això també és populisme i també és demagògia. Hi ha una línia de pensament que arriba a la conclusió, i en alguns llocs s'ha provat, és que això ha de tindre un equilibri, perquè si no el que fas és ofegar els incentius per treballar, els incentius per estalviar, els incentius per invertir, i llavors jo puc estar content o em sembla just viure en un país on hi ha gent que quan se moren sons pares s'ha de vendre patrimoni perquè no pot pagar l'impost de successions? No em sembla just. Em sembla just que algú que en vez d'anar-se'n cada mes a Tailàndia un mes i gastar-se-ho tot fa de formigueta i es passa la vida treballant i a més la vida li va bé i li somriu i té salut i sempre ha tingut feines i se n'ha sortit... I ara es compra un pis i després al cap d'un temps se'n compra un altre
i que no referenciat als ingressos, sinó pel valor suposat de mercat d'aquelles propietats, cada any, independentment de quins siguin els seus ingressos, hagi de vindre l'administració a posar-li les mans a la butxaca, quan te compres un pis ja pagues un 13% d'impostos, i a més pagues els impostos per mantindre'l durant tot l'any. Me sembla just? No, perquè no tothom que paga aquest impost és un family office dels cognoms de sempre, que gestionen centenars de milions a través d'una societat. No tothom pertany a aquesta categoria. I a Catalunya...